Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Som-hi, un migdia més. Dimecres 4 de maig comença l'edició número 74 del Sempre amb tu. Què tal, Fini? Bon dia.
Molt bon dia.
Sempre comencem tard. Avui és culpa teva, ho hem de dir. Normalment jo em poso la culpa, però bueno,
mira,
hem d'acabar de preparar els contingut.
De culpa parlàvem amb la Ruth d'una d'un dels errors, però ho tractarem una altra setmana, que la culpa no la vol mai ningú, eh?
No, és cert,
sempre,
la culpa sempre,
l'espolsem. Sí, sí.
Sobretot això és qüestió molt política, però també el dia a dia...
La culpa és del directe.
És del directe,
de les improvisacions.
És el que té. Bueno, aquí improvisem realment una miqueta, però els continguts estan marcats al guió i és el que sempre, durant la pròxima hora, us oferirem en directe des d'aquí, des de la Cala Ràdio. Ho parlàvem ahir el temps de l'entrevista. Avui obre el nostre temps d'informació aquesta veda, aquesta aturada biològica que ha començat el sector de l'arrossegament i que s'allargarà des d'aquest dilluns i fins a finals del mes de juny. Per tant, ja sabeu, quan s'acaba Sant Pere, doncs l'arròs torna a la mar.
Uns dies sense menjar peixet de l'arròs, però bueno, en tenim de la sarsi, en tenim de la llum.
Exacte, i a més enguany amb una coincidència, i és que el mes de juny coincidiran tota la flota pesquera de Tarragona, també Sant Carles de la Ràpita. Els calendaris, doncs, enguany ho han fet així, i és una de les qüestions que farà que el mes de juny, doncs, no hi hagi peix d'arròs a la demarcació i a l'alt no hi hagi autòcton, vull dir, eh? I l'altra és que el mes d'agost, doncs, tothom vagi a la mar. Per tant, bueno, això veurem què afecta els preus.
Home...
afectarà. Com ho afecta? Ho veurem en ple mes d'estiu. També, per cert, avui farem balanç dels serveis socials a nivell global de la comarca del Baix Ebre, però en concret aquí a l'Ametlla de Mar, doncs, van fer 3.244 actuacions durant l'any passat per atendre les necessitats socials de 546 persones. Escoltarem quina és la valoració que en fan des de la consellera i també regidora de Benestar Social, Maite Puella, a les notícies.
Sala de lectura, com tots els dimecres, serem nosaltres Dani Boquera amb recomanacions literàries que podem trobar disponibles a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Amb novetats per aquest Sant Jordi, entre els quals, ara no me'n recordo el nom, ho tinc per aquí el guió, no ho buscaré, però una segona part, podríem dir, tot i que és una història diferent del Niño con el pijama de ratlles, una novetat que només presenta aquest Sant Jordi. Temps per l'entrevista avui amb el president de la Societat de Caça a l'Alcala, Albert Bouzas, fent balanç de com va acabar el mes de febrer la temporada de caça i coneixent l'activitat que fa el camp de tir Punta Calda i per a tancar les emocions amb la Ruth Freixedes.
Entre altres coses, parlarem dels tres cervells.
Tres cervells?
I ara se n'estudien que en tenim cinc.
Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat a l'Ametlla de Mar en aquest dimecres 4 de maig de 2016. El sector de l'arrossegament inicia l'aturada biològica que s'allargarà fins a finals del mes de juny.
Enguany la flota calera conviurà amarrada durant un mes amb la rapitenca. Des de la confraria estimen que el sector representa un 60% del volum de negoci. El Consell Comarcal va fer a l'Ametlla de Mar 3.244 actuacions durant el 2015 per atendre les necessitats socials bàsiques immediates de 546 persones.
La xifra s'eleva a més de 20.000 en total al Baix Ebre, a excepció de Tortosa. El municipi amb més persones ateses és Deltebre, tres cops més que l'Ametlla. El govern realitzarà reunions individualitzades amb cada municipi que faci bous.
Xavier Pallarès espera que els incidents ocorreguts al Mas de Barberans i al Dover no repeteixin en altres places. La Comunitat Europea avisa al govern espanyol que haurà de garantir els cabals ecològics de l'Ebre en el Pla de Conca.
Europa amenaça amb un procediment d'infracció perquè no s'han comunicat ni justificat possibles desviacions dels objectius. I Ulldecona protegeix 52 oliveres mil·lenàries, declarant-les arbres d'interès local.
L'Ajuntament impulsa una mesura pionera a Catalunya que encara no té cap llei que protegeixi aquest patrimoni per valoritzar els arbres, el seu oli i el paisatge.
És l'actualitat d'aquest dimecres a la Cala Ràdio. Les embarcacions d'arrossegament de l'Ametlla de Mar ja estan amarrades al port pesquer després de l'inici aquest dilluns de l'aturada biològica que el sector realitza cada any durant dos mesos. Conjuntament amb les barques caleres també estan a port aquest mes de maig les de Torredembarra, Cambrils i l'Ampolla. L'objectiu de la parada és clar, la recuperació dels estocs. Tot i ser un any normal, des de la confraria de pescadors asseguren que les captures s'han reduït lleugerament en els darrers mesos de treball, però en global el volum de captures s'assimila al de la mateixa època de 2015. Això ho explica el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull.
Ens va beneficiar molt. Gener i febrer va fer molt de mal temps al nord. Això va fer que el peix anés molt ben pagat. Això va beneficiar molt al sector. I, doncs, bueno, doncs, ja dic, les captures són, de moment són estables, semblants a les de l'any passat. Ja dic, el peu, doncs, no podem estar descontents veient el que hi ha pels costats i, de moment, bueno, esperem que la temporada sigui bona. Sí que enguany tenim el hàndicap de que pues, bueno, farem maig i juny veda, solaparem el mes de juny en Sant Carlos i això suposo que a l'agost ens perjudicarà. Però bueno, aviam si de cara a l'any que ve ho podem arreglar.
Ho apunta ara Brull, ara bé la coincidència aquest any de l'aturada del mes de juny a Tarragona i també als ports de Sant Carles de la Ràpita i de les Cases d'Alcanar farà que tota la província tingui les embarcacions amarrades, una situació que per a Brull farà que l'agost no sigui com en els darrers anys. Pel que fa a les espècies capturades des de la confraria, asseguren que s'ha reduït la captura de lluç, orada, calamar, cananes, entre altres similars, perquè estan al cercle de la cadena biològica del peix blau. En conjunt, aquest sector representa actualment un 60% del volum de negoci que realitza la confraria de pescadors. La resta és per a les arts menors i pels ingressos que s'obtenen de la flota calera del cèrcol que hi ha a Tarragona. En conjunt, però, sí, hi ha un tema que repeteix any rere any, que és el cobrament dels ajuts als armadors per la realització d'aquestes vedes. De moment encara no s'ha cobrat cap de les ajudes previstes per les aturades anteriors i per enguany s'estudia que el pagament sigui per 15 dies naturals de treball, assegura Brull. El patró major diu que el seu objectiu és que s'incrementin a 30 dies naturals, que seria l'òptim pels armadors. Més notícies locals. Els equips bàsics d'atenció social primària del Consell Comarcal del Baix Ebre van realitzar el 2015 un total de 20.082 actuacions amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de persones i famílies i contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la integració de persones en situació de risc d'exclusió. A escala municipal, aquestes actuacions van ser de 3.244 i es van atendre a 546 persones. Segons la memòria anual presentada, l'any passat es van atendre a la comarca 4.534 persones, de les quals la gran majoria van ser del Tebre, a 1.658, una xifra que triplica la de l'Ametlla de Mar, que és el segon municipi. Per darrere hi ha l'Aldea, amb 473 persones, Roquetes, amb 459, i Camarles, amb 387. Les actuacions realitzades també les encapçala del Tebre, amb 7.916, seguit de l'Ametlla de Mar, amb 3.244. La regidora de Benestar Social i també consellera del Consell Comarcal del Baix Ebre, Maite Puell, valora les xifres presentades pels serveis socials.
L'índex de població, les xifres no són poc habituals, les assistències que s'estan realitzant a l'Ametlla de Mar, les ajudes i bueno, totes les assistències tant socials com econòmiques que s'estan realitzant per part de serveis socials, bueno, si més no són les òptimes que voldríem per la població calera, però sí que són, no són alarmants. Llavors, des de serveis socials s'està fent una gran feina i assistint i ajudant a totes les famílies, tant que ho demanen com aquelles que es pot preveure o que han rebut l'avís de que hi ha algun tipus d'emergència, ja sigui social o sigui econòmica, i bueno, la feina que s'està fent és brillant i des del consistori recolzem totalment tota aquesta feina que estan fent.
Una de les prestacions englobades dins dels equips bàsics d'atenció social primària és el servei d'ajuda a domicili, un suport social a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament, integració social o manca d'autonomia personal que actualment és a càrrec de 30 treballadores familiars. Durant el 2015 es van comptabilitzar un total de 30.220 hores realitzades, distribuïdes majoritàriament a Deltebre amb 8.945 hores i a l'Ametlla de Mar amb 5.689 hores. D'altra banda, l'any passat un total total de 223 persones del Baix Ebre es van beneficiar del servei de teleassistència, un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata. Aquestes, la Ametlla de Mar encapçala aquesta llista amb més usuaris amb 50, seguit per Deltebre amb 49. El Consell Comarcal del Baix Ebre presta els serveis socials a tots els municipis de la comarca, a excepció de Tortosa, que pel nombre d'habitants que té, té uns serveis socials propis.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Si coneixíem tant dilluns com dimarts la posició tant dels animalistes com dels taurins, ara coneixem avui la posició del govern, i és que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha descartat fer una reunió conjunta amb totes les parts implicades en l'organització de les festes amb bous al territori i analitzarà els pròxims actes taurins de manera individualitzada, tot arran, com ja sabem, dels incidents continguts aquest passat cap de setmana al Mas de Barberans.
Així ho ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, que ha detallat que les reunions individuals seran més efectives per aconseguir l'objectiu d'evitar que repeteixin incidents com els ocorreguts al Mas de Barberans o al Dover. En els pròxims dies, Pallarès mantindrà reunions amb els alcaldes d'Alcanar, l'Aldea i Santa Bàrbara, així com les agrupacions taurines d'aquestes poblacions on durant aquest mes de maig està previst que hi hagin correbous. El delegat ha parlat tant amb alcaldes com amb les agrupacions taurines com també amb la directora d'Anima Naturalis a l'estat espanyol, Aida Gascón, i ha deixat clar que les activistes continuaran assistint als actes taurins per enregistrar els correbous. Amb tot, ha remarcat que la imatge que s'ha donat aquests dies no és la que es vol transmetre de les Terres de l'Ebre. Pallarès ha demanat tranquil·litat a tots els que presencien els actes taurins, tant els que estan a favor com els que estan en contra, i ha reclamat seny a totes les parts per evitar fets com els del passat cap de setmana.
Un tema que portarà cua, sens dubte, com també porta cua un altre assumpte, i és que la Comissió Europea ha tornat a alertar el govern espanyol que haurà de garantir la preservació dels cabals ecològics en els plans hidrològics que ha presentat per a la seva validació, entre ells el del riu Ebre, i al considerar-ho una qüestió prioritària també s'hi revisarà que aquests cabals garanteixin alhora un bon estat ecològic i mediambiental de les zones afectades. Aquesta és la resposta que ha donat la Comissió Europea a les preguntes presentades per l'eurodiputat Francesc Gambús, que va qüestionar el manteniment dels cabals ecològics previstos en el pla hidrològic anterior i que s'adequés aquests a la directiva Marc de l'Aigua. La comissió ha recordat que ja va advertir al govern espanyol que, en el cas de que no garanteixin el bon estat ecològic dels rius, s'hauria de comunicar de manera transparent les desviacions i les justificacions sobre la base de la viabilitat tècnica o d'uns costos desproporcionats. A més, ha respost que cal considerar els objectius dels hàbits i les espècies protegides dependents de l'aigua a l'hora de fixar els cabals ecològics. Finalment, en la seva resposta, la Comissió Europea ha referit afirmat que els terminis no són objecte de negociació davant de possibles peticions de moratòria i ha admès que l'estat espanyol va lliurar fora de termini els plans hidrològics nacionals. Segons ha recordat l'eurodiputat Gambús, s'haurien d'haver aprovat abans del desembre de 2015 i el govern espanyol ho va fer el 8 de gener de l'any en curs.
L'Ajuntament d'Ulldecona declararà com a arbres d'interès local 52 oliveres mil·lenàries del seu terme municipal per protegir, preservar i valoritzar aquest patrimoni històric i natural. El ple municipal va acordar dilluns a la nit l'inici de l'expedient, que en una segona fase implicarà la sol·licitud al Departament d'Agricultura perquè siguin declarades també com a arbres monumentals. I és que malgrat l'elevada concentració d'aquestes oliveres, en recordem que la més antiga és la Farga de l'Arion i està plantada fa 1.701 anys. En plena dominació romana, segons un estudi de l'any 2010, la Generalitat encara no ha desenvolupat cap llei que els protegeixi específicament a aquests arbres mil·lenaris. Es tracta, segons l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, d'una iniciativa pionera al país, atesa la inexistència d'una llei catalana que protegeixi aquests arbres, a diferència del que succeeix al País Valencià. Les 52 oliveres que s'inclouran en aquesta catalogació són les que tenen un perímetre igual o superior als 6 metres a una alçada de 1,30 metres des de la base de terra, d'acord amb els mateixos criteris tècnics que la llei valenciana. Amb la declaració com a arbres d'interès local, les 52 oliveres no podran ser tallades, arrencades o danyades. El municipi té inventades 1.355 oliveres mil·lenàries i el consistori confia que la seva protecció permeti valoritzar també la seva producció i el paisatge que configuren. En aquest sentit, l'alcaldessa explica que vol donar continuïtat a la tasca empresa conjuntament amb els propietaris durant els últims anys en de fer pedagogia i conscienciació sobre la necessitat de preservar i potenciar els valors inherents a aquest patrimoni que sovint ha estat objecte d'espoli i de comercialització.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica per aquest dimecres. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres i ho fem parlant de nou d'un temps força estable. Avui tornarà a fer sol a bona part de la zona i tan sols se formarà algun núvol d'evolució de cara al migdia i sobretot a les zones de muntanya. I també serà al migdia quan s'assoliran aquestes temperatures tan altes de 26-27 graus. Les més altes s'han de registrar cap a la Ribera d'Ebre. La resta s'arribarà sobretot cap als 22-23 graus. De cara al final del dia arribaran alguns núvols alts que de cara a demà seran més protagonistes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme, i bon dia. Ara mateix, temperatura clavada de 20 graus al nostre termòmetre de l'estació meteorològica i la humitat relativa és del 65%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimecres 4 de maig a la sintonia de la Cala Ràdio. Més informació al 107.3 de la FM cada hora en els butlletins informatius horaris i també a internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. Vinga, som-hi, anem per feina, anem ja cap a la nostra primera secció d'avui dimecres. Ja sabeu que ens agrada la literatura, que ens agrada la lectura i que cada dimecres us proposem algunes novetats literàries disponibles a la Biblioteca Municipal Doctor Frias. Gràcies, Sant Jordi, i encara ens queden alguns títols per repassar dels novets que tenim a la nostra biblioteca, d'entre els quals, abans ho he dit, hi ha alguns així d'històries envoltades amb l'Holocaust nazi, però també hi ha d'altres suggerents interessants de suspens. Totes elles les repassem amb Dani Boquera tot seguit, que a més, pel que veig, que ja ens porta aquí l'estudi, porta dos llibres a sota el braç. Ara els descobrim tot seguit al Saló de Lectura. És dimecres, per tant, és temps del Saló de Lectura que fem amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar, com sempre, de llibres de recomanacions literàries i de les diferents propostes, títols que aquest Sant Jordi ha portat a la nostra Biblioteca Municipal Doctor Frias. Avui us presentarem quatre novel·les més, entre els quals títols de, per exemple, la Nora Roberts o de Juan Gómez Jurado. Però hem de dir que avui, a la nostra secció de recomanacions literàries, al Saló de Lectura, no només parlarem de recomanacions per anar a la biblioteca, sinó també sabrem què és el que s'està llegint Dani Boquera en aquests moments.
Doncs sí, mira, avui físicament he portat dos llibres. La setmana passada em preguntaves què tenia entre les mans i avui, mira, te'ls he portat aquí perquè els pogués fullejar. Un era un que ja vam recomanar en un programa que es diu El sopar secret de Javier Sierra, i l'altre és el que em van regalar per Sant Jordi, que es diu Hasta las cenizas, de Caitlin Doughty.
Ara en parlarem d'aquestes propostes literàries. A més, veig ja el punt de llibre posat pel mig d'un dels llibres, i això vol dir que estàs ja en marxa en un d'ells, eh?
Sí, ja porto quasi tres quarts de llibre. Està molt emocionant, en parlarem.
En parlarem, i a més, este, amb l'etiqueta, a més, també veig de la biblioteca. Per tant, un llibre que en vam parlar aquí al programa i que podeu, també, quan Dani se l'acabi, agafar-lo a la biblioteca. Però anem a parlar de les novetats que aquest Sant Jordi ens porten a la biblioteca. Comencem, com deia, per exemple, per Nora Roberts, amb un drama d'amor i suspens que es donen cita a La mentira.
Exacte, aquesta novel·la de Nora Roberts, on la protagonista Shelby Pomeroy perd el seu marit, Richard, en dues ocasions. La primera, quan rep la notícia del seu naufragi, i la segona, quan descobreix les múltiples identitats falses que ha tingut, els passos amorosos que ha viscut amb altres dones i el deute que li ha deixat. Tot era fals, fins i tot el diamant del seu anell de compromís. Ja et dic que això me sona a pel·lícula, eh?
Sí,
d'aquí sortirà pel·lícula.
Sona a pel·lícula, i a més una trama així matrimonial amb una doble vida.
Resulta que la protagonista està desesperada per intentar recuperar l'equilibri i tirar endavant la seva filla de 3 anys. Shelby torna a la petita localitat de Tennessee, on es va criar, retrobar-se amb la seva família i amb els paisatges de la seva infantesa, per retornar-li la força i la il·lusió de viure. Quan coneix a Griffin Lott, un atractiu constructor local que està començant una nova vida. A partir d'aquest moment, l'amor, però també el perill, rondaran a la Shelby. No tots els secrets del Richard han sortit encara a la llum, i ella no trigarà a adonar-se que s'ha convertit en un objectiu i que ni tan sols el seu poble natal, envoltada de gent que la vol, està fora del perill.
Per tant, una història... Sí, ja ho deu, eh? Defineix, eh? Amor, però amb drama i amb suspens, la que viurem amb aquesta mentira de Nora Roberts. Temes matrimonials lligats a temes de desesperació, temes de començar una nova vida, però marcada també per la por, per la inseguretat.
Home, després del que sembla que viu la protagonista amb esta doble o triple vida que portava el seu anterior marit, déu-n'hi-do, eh? No sé com això com s'afronta.
Ja ho veurem. Anem a seguir a més en recomanacions. Teníem aquesta primera, La mentira, de Nora Roberts. Anem, com dèiem, a Juan Gómez Jurado, amb una que es diu Cicatriz.
Exacte. Aquí el protagonista és Simon Sachs, que podria ser un personatge, una persona afortunada, ja que és jove, és llest i està a punt de convertir-se en un multimilionari si ven el seu gran invent, que és un sorprenent algoritme a una multinacional. Però se sent sol. El seu èxit contrasta amb les seves nules habilitats socials, fins que un dia venç els seus prejudicis i entra en una web de contactes on s'enamora perdudament d'Irina, amb l'inexperiència i la passió d'un adolescent, tot i els milers de quilòmetres que els separen. Però ella, marcada amb una enigmàtica cicatriu a la galta, arrossega un fosc secret. És una novel·la que es llegeix sense descans i que deixa amb ganes de més. La novel·la va increixendo. Manté en suspens el lector fins a l'última pàgina, tant que d'existir una segona part continuaries llegint-la.
Home, realment tindre esta marqueta, esta cicatriu marcada a la cara,
si voleu
descobrir, dona moltes interpretacions, lògicament.
Que ho vulgui descobrir, a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Juan Gómez Jurado, Cicatriz, aquesta història d'un jove que a través d'una pàgina de contactes doncs descobreix a una noia, s'enamora d'ella, aquesta passió adolescent, aquest amor adolescent, i que entra aquí un bucle d'història que haurem de descobrir amb aquesta novel·la. Seguim avançant amb més propostes literàries i hem de parlar ara d'una nova entrega de John Boyne. Després de el conegut escriptor pel Niño con el pijama de ratlles i gairebé 10 anys després de la publicació, sí, d'aquest llibre, que torna a escriure un altre llibre sobre un altre nen que pateix les conseqüències de l'horror nazi, i en este cas aconsegueix una proesa, despertar al lector compassió, i empatia per qui comet un crim atroç de la traïció i el silenci. Títol d'aquest llibre, El niño en la cima de la muntanya.
Doncs sí, en aquest llibre ens parla de la vida de Pierrot, que és un nen de 7 anys, de pare alemany i mare francesa, que estan marcats per la ingenuïtat d'una infància no molt diferent de la de qualsevol altre nen. Però de la mateixa manera que per a milions de persones la guerra ho canviarà tot. Després de la mort prematura dels seus pares, Pierrot ha d'abandonar París i separar-se del seu íntim amic Angel, un nen jueu de la mateixa edat. Haurà de viatjar sol fins a Alemanya per viure amb la seva tia Beatrice a la misteriosa casa en la que està treballant. I no es tracta d'una casa qualsevol, sinó del Berghof, l'enorme residència que Adolf Hitler té a la part alta d'una muntanya als Alps de Baviera. Fins a la seva arribada a Alemanya, el petit Pierrot, que ara es diu Peter, no sabia res sobre els nazis. Ara, acollit a l'entorn íntim del tot poderós Führer, es veurà embolicat en un món tan estranyament seductor com perillós, en el qual no hi haurà lloc per a la innocència. Al final de la guerra, Peter aconseguirà tornar a París a la recerca d'alguna cosa que li permeti alleujar el pes de la seva culpa. I en les últimes pàgines, un sorprenent desenllaç obligarà el lector a reinterpretar un aspecte clau de la història que revela la gran dimensió del perdó i l'amistat.
Sí, segur que algunes persones, no sé si amb el llibre, però amb la pel·lícula transformada del llibre del niño con el pijama de ratlles, algú li va caure alguna llagrimeta, és possible. A més, té la sensació de que, tot i que no estem parlant de la mateixa coincidència de fets, estem parlant d'una cosa una mica diferent, però ja veurem què és el que ens sorprèn aquesta història, El niño en la cima de la muntanya, de John Boyne. Tema sempre relacionat, doncs, amb tot el tema de l'Holocaust nazi que va patir, doncs, el segle passat al món en general, Europa, però també al món. I anem ja a la recta final de les nostres recomanacions, aquestes quatre recomanacions que avui us plantegem, amb Donato Carrisi i Un caçador de l'oscuritat.
Doncs aquí en aquesta novel·la ens trobem amb Marcus, que és el sacerdot, i té un do, que és detecta el mal que viu en les persones. Per altra banda, l'altra protagonista, la Sandra, és fotògrafa de la policia. I també té un do. Pot fer visible l'invisible. Ara, tots dos han unit els seus talents per atrapar un assassí abominable. Algú que només tria com a víctimes a parelles joves. La investigació dels crims els porta al Vaticà, a l'arxiu on es troben els majors crims de la humanitat. Un inventari del mal absolut, un lloc sinistre on tot és foscor. Amb un ritme vertiginós, Carrisi teixeix una història en la qual el lector lliura la mateixa lluita que Marcus i s'enfronta als mateixos enigmes que intenta desxifrar Sandra, sentint les mateixes esperances i la mateixa por fins a l'última línia de l'última pàgina.
Jo crec que això és una mica com aquestes sèries del CSI,
jo
les
mentes
criminals, és a dir, aquí tenim aquesta intriga, aquest suspens fins a l'últim moment, i entenc també, seguint una mica el fil dels fets que van succeint, doncs, al Vaticà, ja veurem, doncs, què és el que té que desxifrar en Marcus i la Sandra en este sentit, que han unit, doncs, els seus talents, la vessant policíaca, la vessant religiosa, per descobrir, doncs, bueno, este lloc sinistre i el que passa en aquest indret. Recordem els títols que avui hem comentat: La mentira, de Nora Roberts; Cicatriz, de Juan Gómez Jurado; El niño en la cima de la montaña, de John Boyne; i El cazador de la oscuridad, de Donato Carrisi. Llibres disponibles a la biblioteca Doctor Frías, novetats literàries d'aquest Sant Jordi 2016. Però abans d'acabar, ja ho hem avançat, avui anem a conèixer què és el que té entre mans Dani Boquera, que després, doncs, del Sant Jordi té un llibre nou, lògicament, però també té en marxa un altre llibre que a més està a la biblioteca i que aquí vam recomanar.
Exacte, i degut a la recomanació jo vaig dir, doncs, este m'interessa, me l'encarrego a la biblioteca i me'l llegeixo. De fet, ja tinc quasi tres quartes parts del llibre llegit. És... va sobre misteris, apareix el Vaticà també, Roma, la cúria romana, afers polítics, i la veritat que, tot i que amb algú que a mi el tema dels enigmes no li interessi, ensillits molt fàcilment, és molt entenedor i de fet tinc ganes d'acabar-me'l i faré un sprint final perquè s'està posant molt, molt, molt interessant i tinc ganes de que se resolgui l'enigma que et plantegin ja les primeres pàgines. L'autor és Javier Sierra, El sopar secret, disponible a la biblioteca.
És una de les recomanacions que vam donar i el llibre d'este Sant Jordi.
Pues mira, jo n'havia fet diverses peticions i de les diverses peticions m'ha caigut este de la Kathleen Doughty, Hasta las cenizas, i que com a subtítol porta Lecciones que aprendí en el crematorio. Resulta que l'autora, de fet, va treballar en un tanatori, un crematori, se n'encarregava de cuidar els cadàvers, i bé, i explica les seves experiències, i bueno, algunes de les opinions dels diaris diu que és diabòlicamente divertido. Doughty no para de hacernos reír. És a dir, que m'ho passaré, suposo, la mar de bé, tinc ganes d'agafar-lo també.
I tu que t'estaves mirant la portada del llibre, torna't a mirar la portada del llibre, perquè em dic que jo i Dani estem cara a cara, a mi me queda la frase que posa detrás que diu una lectura indispensable per qualsevol que tingui previst morir-se. Morim tots, per tant.
Sí, això sí, no podem, no tenim opció quasi.
No però... tenim quasi opció a no acceptar esta lectura. Ja veieu, algunes de les propostes també que volem sempre fer més amè aquest espai, doncs també saber què és el que estem fent nosaltres. Ara pensava, una de les novetats que hem recomanat aquesta setmana, El cazador de l'oscuritat, la setmana passada, proposàvem, recomanàvem El caçador de bruixes, de David Martí. Vull dir que El caçador Hidalgo està també de moda, no? No sé si tot acabarà en cenisses o no,
ja
però ja ho veurem. Ho hem de deixar aquí, Dani Boquera, moltíssimes gràcies, una setmana més i fins aviat.
Vinga, fins aviat.
Ràpidament anem a la publicitat després de conèixer aquestes recomanacions literàries i nosaltres seguirem en un minutet i mig aquí en directe al Sempre amb tu. Amb què? Doncs amb l'entrevista que avui parla sobre casa, parla sobre la societat de Casa La Cala, sobre un balanç de la temporada que va finalitzar el mes de febrer i també sobre l'activitat que realitza el camp de tir Punta Calda. Ho farem amb el president de la societat de Casa La Cala, Albert Bouzas. Re, un minutet i mig i seguim en directe aquí al Sempre amb tu.
Assegurances AXA, a l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a Agència Segur Boyer.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dimecres, nosaltres seguim el Sempre amb tu amb l'entrevista. Avui volem parlar de la Societat de Caça a la Cala. Ja ho hem avançat i per això ens acompanya el seu president, Albert Bouzas. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vam estar en aquest programa ara fa uns mesos, en la primera de les temporades, al mes de setembre, octubre, recordo, quan va començar la temporada de caça, i tot i que ja fa un parell de mesos que s'ha acabat aquesta temporada de l'Ametlla de Mar, avui volem fer un balanç, un repàs a com va anar aquesta temporada de caça i també, doncs, a parlar d'un dels punts de reunió quan no hi ha temporada de caça, que és el camp de tir d'aquí de la Cala, que de fet en aquests darrers temps, mesos, anys, ha anat guanyant protagonisme i s'ha situat com un referent, abans ho parlàvem, abans de l'entrevista, aquí a les Terres de l'Ebre. Però posem fil a l'agulla en l'entrevista, i el que hem de parlar primer és de com ha acabat aquesta temporada 2015-2016, que entenem que va començar a cavallar, doncs, depèn de quin animal, doncs, més aviat o més tard, però que en final, doncs, màxim, crec que al mes de febrer, finals de febrer, principis de març, doncs, ja vau posar punt final a la temporada del jabalí.
Sí, bueno, com també t'ho comentava abans, el jabalí, tot i que s'acaba aquí a Catalunya el segon diumenge o tercer diumenge de març, enguany ho han allargat, penso que està l'últim. Nosaltres ja fa gairebé tres temporades que sempre donem per finalitzada la caça major juntament amb la menor, que és el primer diumenge de febrer.
Uh-huh. Amb una activitat especial, diguem-ne, com és el tirar el plat de Candelera, tot i això, que és un dia especial, també entenc que per aquelles èpoques poseu punt i final la temporada de caça.
Sol coincidir la tirada del plat de Candelera, sol coincidir en lo... De fet, enguany ha coincidit en l'últim dia del jabalí aquí al poble.
Uh-huh. Acabeu, doncs, una mica abans que la resta de Catalunya. Entenc que també perquè, tot i que sí que hi ha zones de Catalunya que hi ha molta població de porc senglar, de jabalí, en canvi aquí la població, doncs, no és tan abundant, i també entenc que voleu respectar una miqueta l'espècie.
Sí, bueno, hi ha molts de punts de Catalunya que arriba a ser un problema. El senglar està en augment, la densitat de població del senglar quasi bé tot arreu està en augment. Hi ha llocs que arriba a ser un problema en tema accidents de trànsit, inclús hi ha animals que entren als nuclis urbans i comencen a ser ja, doncs, la veritat és que és un problema bastant greu que està creant bàsicament a lo que és la circulació dels vehicles. Aquí la zona de les Terres de l'Ebre no és així. Sí que se nota que ha hagut un augment de densitat dels últims potser 10 anys cap aquí, que hi ha molt més jabalí que no pas abans, però, tot i haver-n'hi més, no és encara, de moment, no és un problema. Sí que hi ha algun accident de quan en quan, però és bastant puntual. No s'ha donat cap cas de que arribi cap jabalí al nucli urbà, tot i que moltes vegades se'n veuen de prop i de ben a prop.
N'hem vist alguns cops a Barcelona per Collserola, i fixeu-vos, a prop d'una gran ciutat se'n troben. Que és,
sí,
és,
bueno,
sorprenent, clar.
Aquí lo que jo recordo que hagi arribat més a prop de la població és ara potser fa un parell d'anys, allí a la piscina, davant de la piscina.
Correcte,
hi havia un.
Sí, sí. Mm. Però no deixa de ser una zona més pròxima a la rústica que no pas a la urbana, realment.
Sí, 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 sí. Mm. Mm.
Tema, doncs, del porc senglar, del jabalí, però també hi ha hagut altres... El jabalí s'ha aguantat més o menys a les mateixes xifres, bastant... De
sí, jo trobo que sí, sí. De fet, és un animal que té pocs predadors, l'única pressió que rep és la pressió dels caçadors, i, bueno, tampoc no és un animal que visqui tot l'any aquí a la zona, és un animal que pot vindre rebotat, què sé jo, de Tivissa, o de Tortosa, o de Ginestar, o poden vindre animals... Són animals que fan molts quilòmetres, i diguéssim, poden vindre de qualsevol banda. No és aquí en crien, n'hi ha que s'aguanten per aquí tot l'any, però una vegada comença la temporada, el coto és relativament minut per a practicar la caça del jabalí, diguéssim, de forma intensiva, i els animals, pues, reben moltíssima pressió. I, bueno, igual que se'n van, te venen. No és un animal que es criï aquí tot l'any, igual que el conill o la perdiu. És un animal que és bastant itinerant.
Uh-huh. Deia, bona caça en aquest sentit al nivell del jabalí, però en canvi hi ha altres que no han anat tan bé i que, a més, segueixen una progressió a la baixa, per exemple, el tor.
Sí, bueno, el tor té temporades. Ara, ni fa un parell, va ser una temporada molt bona, va haver una molt bona entrada de tor, però aquestes últimes dues temporades n'hi han hagut molt pocs. És una cacera que s'ha ficat molt de moda a altres parts d'Europa, Itàlia, França, inclús aquí a Espanya també hi havia llocs que no havia massa tradició i últimament s'ha ficat bastant de moda i és un animal que rep moltíssima pressió també. I, clar, es nota no només aquí al poble, sinó en tothom que parles de zones, diguéssim, que tenen molta més tradició de tor, com ara Mas de Barberans, o com ara, diguéssim, poblacions de la Falda dels Ports, més pecar Roquetes o més pecar la banda d'Ulldecona, i tampoc no tenen molt de tor, tenen poc tor.
Per tant, és una cosa generalitzada arreu del territori.
Sí.
I també parlaríem del conill i la perdiu.
Sí, bueno, el conill enguany ha sigut una molt bona temporada, ha hagut molt de conill, gent que s'hi han dedicat, n'hi han trobat molts, hasta finals de temporada, que sol ser sempre hi ha una baixada, diguéssim, notòria, perquè entre la pressió dels caçadors i els freds, i que els animals ja comencen a estar una miqueta més espavilats, perquè els caçadors els porten una miqueta a ratlla, no? S'amaguen més, inclús ara a finals de temporada se n'han trobat bastants. I la perdiu manté una línia, diguéssim, decadent, endèmica. Ja fa molt de temps que la perdiu cada vegada n'hi ha menys, costa molt trobar perdiu del terreno, hi ha molts de factors que influeixen en la poca densitat. La pressió dels caçadors en aquest cas seria potser el que menys influeix pel fet de que no hi hagin perdius. El que afecta moltíssim a la perdiu és els gats salvatgits, se mengen les perdiganes, i en cavall el que és pesticides, herbicides, que tothom tirem els trossos, i això és molt, 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 molt perjudicial per la perdiu.
Per tant, doncs, una població també que va a la baixa per condicions naturals i no pas per cacera, perquè realment amb dificultats es pot fer la cacera de perdiu. I deixarem també de comentar el colom, que aquests sí que són 4-5 dies en tota la temporada.
Bueno, el colom comença, la mitja veda comença a l'agost, que de fet també cada any ho comentem aquí a la ràdio, comença el 15 d'agost, la mitja veda, però aquí el pas bo de colom comença a ser, diguéssim, a l'octubre. Aquí els 4 diumenges que es tira entre agost i setembre no se'n maten massa de coloms. Es pot matar alguna tórtola, d'aquestes que... tórtoles, diguéssim, de les blaves o de les turques, però de coloms no és un posto que se'n matin massa. Ara bé, a partir de l'octubre, que es pot anar cada dia, entre octubre i novembre, sobretot els dies de vent, els dies que fa molt de vent, a l'enclavament de Puigmoltó, que és aquí a la banda de Garbí del Terme, hi ha 4 o 5 dies a l'any que sí que hi ha molt bona passera de colom.
Per tant, aquests mesos, els primers de mitja veda són més dificultosos, però la resta sí que es pot fer. Per tant, una temporada normal, podríem dir?
Bueno, sí, normal tirant a bona.
Entre caçadors, la societat, quina és la quina és la valoració, no? Quins són els comentaris que desprenen? Bona?
Bueno, en general sí. Home, sempre hi ha comentaris, diguéssim, i crítiques per la gestió que de la Junta, i inclús, però això és una cosa que tenim assumida.
Això ja són qüestions internes, diguéssim.
Sí, però en línies generals, jo trobo que en tots els caçadors, que la majoria de gent tenim bastant de bona relació i parlem sovint, jo considero que ha sigut una temporada positiva. Deixant de banda l'otor, que és una cosa que són... O sigui, hi ha factors que nosaltres no podem alterar i el que hi ha, a la perdiu constantment nosaltres, o sigui, continuem lluitant i fem tot el possible perquè la perdiu se mos pugui aguantar i pugui criar aquí el terme, demanem permisos al Departament de Medi Ambient per poder capturar, diguéssim, guineus o capturar gats, i de forma sistemàtica se mos deneguen, cada vegada està més complicat poder controlar aquest tipus d'animals. Continuem ficant cada estiu aigua.
Ara que l'ha comentat també, no? Perquè no només hi ha temporada de caça, també hi ha una temporada que no hi ha cacera. I en aquesta, des de la societat, també voleu que els espais naturals es vagin regenerant, no? I que els animals també vagin regenerant-se en aquest sentit.
Evidentment sí, està tot molt regulat. Nosaltres, des de la societat de caça, evidentment que estem sempre intentant ajudar a la proliferació dels animals, no només en aquest cas conills o perdius, que és el que cacem, sinó que quan jo fico aigua no veu només un conill i una perdiu, allà veu tota classe d'animal. Procurem, i més estos últims anys, que les sequeres han sigut bastant, bastant intenses i bastant dures, procurem que no hi hagi un dia a l'any que no hi hagi aigua al terme. Alguna bassa se mos pot passar per alt, potser, i mos costa una miqueta, però normalment tenim basses naturals d'argila, que estan repartides al llarg del coto, i des de la societat de caça ja fa anys que anem comprant cada any unes piques de formigó, uns abeuradors de formigó, diguéssim, són artificials, són, quan plou s'omplin, conserven molt bé l'aigua i la conserven bastant fresca, i aquests abeuradors, doncs, quan veiem, nosaltres calculem que fa 2-3 mesos que no plou, doncs, fem una ronda pel terme i els anem omplint, anem llogant cubes d'aigua i anem omplint basses, i és una cosa que sí que mos hi esmerem bastant, perquè pensem que és bàsic que pugui haver aigua.
És important, doncs, que aquests espais dins dels cotos, doncs, estiguin en les òptimes condicions, entenc també, perquè, doncs, si no, la temporada següent, doncs, potser no està en tan bon balanç com podem fer ara. Però comentàvem, més enllà de la temporada de caça, que lògicament són aquests mesos, entre octubre, febrer, aquí la població, podrien allargar-se fins al mes de març arreu del país, hi ha una altra part, que és el camp de tir, i que abans ho comentava a l'entrada de l'entrevista, ha pres molt de relleu, i de fet des del mes de març, si no recordo malament, ja va obrir portes, i cada dissabte per la tarda obre portes al camp de tir per entrenar, diguem-ne d'alguna forma, aquesta setmana. Per això ho hem de comentar, i per això també aprofitem que estigues aquí avui, Albert, no serà dissabte a la tarda, sinó que serà diumenge al matí.
Sí, esta setmana traslladem la tirada d'entrenament, la traslladem a diumenge pel triatló que es celebra aquí al poble, i tallen la carretera del Plater. I bueno, nosaltres ja vam avisar la setmana passada la majoria de gent que venen a tirar, que en vez de tirar el dissabte per la tarda, tiraríem diumenge.
Un camp de tir que en aquests passats temps, anys, doncs, es va remodelar, es va rehabilitar, i que actualment, doncs, té unes molt bones instal·lacions.
Pues sí, la veritat és que sí. Fa un parell d'anys o tres vam arreglar una miqueta el que era la zona, perquè estava una miqueta trista, era molt peculiar. Vam arreglar una miqueta, vam netejar, vam limpiar, i estem satisfets, perquè la veritat és que ha quedat molt bonic, és molt acollidor, molt guapet, i estem molt contents.
No, i realment, a part d'això, doncs, vulguem que no, doncs, s'ha habilitat un espai on no només s'hi aplega gent del poble, em sembla, també hi ve gent d'altres punts del territori.
No, sí, estem contents, ja no només per l'aspecte del camp de tiro, sinó que avui per avui, i en aquest cas també he de dir que no és gràcies a mi, perquè tot i que he col·laborat moltíssim i també fica el meu granet d'arena, però qui realment s'ha esforçat a que el camp de tiro d'aquí a l'Amella sigui un referent a les Terres de l'Ebre, en aquest cas és Canco. Canco és qui se n'encarrega el camp de tiro, l'ajuda Joan Gil i son fill d'Adam, i entre els tres se ho maneguen, nosaltres, entre l'Armando i jo, pues, Hilario, i els que anem per allí també intentem ajudar el màxim possible, però qui realment porta les riendes del camp de tiro és Canco, i hem de dir que ho fa molt, molt, molt bé. Estem també molt satisfets.
I entenem, doncs, que aquesta feina de pica pedra, d'alguna forma o altra, doncs, dona els seus fruits, i més enllà, doncs, d'aquestes dues tirades habituals de tirar el plat que es fan per Candelera i per Sant Pere, doncs, al llarg de tot entre març i octubre, doncs, es pot anar al camp de tir a gaudir, doncs, d'aquests entrenaments, que al final també són una forma de fer germanor i de fer pinya en el món de la caça.
Sí, de fet sí. De fet, allí la majoria de gent que ens trobem al camp de tiro som caçadors. I, pues, bueno, la majoria de vegades la conversa principal, doncs, és la caça. Vull dir, parlem de cacera, tot i que també... Pues, bueno, parlem també de la manera dels plats, si avui fa vent, si no fa vent, si surten així, si surten aixà, si el cartutxo este és més bo que l'altre... Bueno. Les converses solen ser bastant animades, però tot gira quasi ben voltant del mateix.
A voltant de la caça, i a part a l'estiu també, si no recordo malament, no sé si en aquest estiu també ho teniu previst, aquests sopars que feu amb tirada al plat a la nit nocturnes, també són un altre al·licient, també és un altre reclam, diguem-ne, per atraure a la gent del poble.
Sí, bueno, del poble i de fora del poble. Enguany també fem, me penso que són 5 tirades que fem enguany, no recordo bé les dates perquè no...
Ho anirem recordant aquí al Sempre amb tu.
Sí, pues fantàstic. De fet, recomano a la gent, inclús a la que no agradi el tiro al plat, puja a sopar, fem
només
un
sopar,
fem sopars populars, de fet fem un preu bastant, bastant, bastant econòmic, ho fem entre naltros i mos ho passem bé, sopem, i acabat, pues, tenim uns bons focos. De fet, és bastant espectacular veure tirar el plat de nit, és bastant espectacular i és bastant bonic. Solem fer tirades d'entrenament també de nit, i alguna de les vegades fem tirades, diguéssim, amb premi.
en premi. També sí. Que això també és bonic, no? Doncs a veure qui és de competició i amistosa, lògicament, en aquest sentit. Estem ja a la recta final de la nostra entrevista. Abans d'acabar, però, hem parlat de com ha anat aquesta temporada passada, de què fem des de la Societat de Caça a la Cala, què feu al llarg d'aquests mesos on no es pot caçar. Esteu al camp de tir, però hem de recordar que lògicament és molt important i està molt regulat i molt controlat. De fet, fa unes setmanes en parlàvem aquí al programa, a la secció de Seguretat Ciutadana, sobre la llicència d'armes i sobre la regulació important. Cada 5 anys cal que se renovi el permís d'armes.
Sí, bueno, val a dir també que per tindre permís d'arma has de tindre llicència de caça.
Correcte.
Ara, des de fa... Bueno, no estic massa segur, però sé que fa bastants anys que per a poder-te treure la llicència d'armes has de fer un examen. Un caçador podem tindre fins a 6 armes del calibre 12, que és la típica escopeta que es porta per anar a caçar, que seria la llicència E, la llicència tipus E, que en cabata seria la tipus C, que és la que et permet tindre una arma ratllada, que seria un rifle, que seria el que utilitzaríem a la caça major.
Prenent el jabalí, per entendre's col·loquialment. Sí. Important també aprofitar aquests mesos així, de, entre cometes, descans de cacera, per a si algú ha de fer, que se li vens el plaç, també fer la renovació, i per tant entenc també que arrenqui la temporada amb tota la documentació en regla, perquè entenc també que és un dels elements que des de la Guàrdia Civil entenc que és qui té competència en aquest sentit, està molt al damunt.
Sí, la Guàrdia Civil, tant Guàrdia Civil com en aquest cas del Departament de Medi Ambient, sí, el tema cacera és una cosa que està molt regulada, sobretot el tema armes, evidentment, per part de la Guàrdia Civil, però no només el tema armes, sinó que, bueno, tal com parlàvem ara, està tot molt regulat, el que són les dates d'obertura, tancament, els períodes, els llocs, les zones de veda, les zones de les reserves. És una cosa que és bastant complexa. No és només agafar l'escopeta i anar a caçar, està molt regulat, és molt complex començar, és a dir, la persona que porta anys caçant, com ara jo, que des de que sóc minut, que vaig a caçar i tinc permís d'arma i ho tinc tot, és cada any únicament l'únic que has de fer és pagar.
Pagar les taxes.
Pagar els psicotècnics, pagar les llicències, pagar els seguros, és l'únic que fas. Ara, començar de nou, és a dir, ara una persona que no hagi sigut mai caçadora, que se vulgui fer caçador, doncs és complexe i car. És complexe i car.
I a poc a poc anem ficant fil a l'agulla. Ho hem de deixar aquí ja, Albert, ens agradaria seguir parlant, però se'ns acaba el temps. Recordar que aquest dissabte per la tarda, pels qui us agrada això d'anar al camp de tir, no hi ha la tirada, serà diumenge al matí, com comentàvem, les proves esportives fan tallar la carretera del Plater i, per tant, no hi haurà accés amb vehicles. I, per tant, una oportunitat, si dissabte a la tarda no podíeu anar, aquest pròxim diumenge al matí, si no, la resta de dissabtes per la tarda teniu encara temps també per anar a fer aquesta activitat social al camp de tir La Cala. Albert Bouzas, el president de la Societat de Caça La Cala, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem ben aviat aquí al programa.
Gràcies a vosaltres, encantat de vindre.
Ha estat la nostra entrevista d'avui amb el president dels caçadors, l'Albert Bouzas. Temps per la publicitat i tornem carregats d'emocions amb la Ruth Freixedes. Avui seguirem parlant, en aquest cas, de l'alegria i la ira i també dels tres cervells.
Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
I entrem una setmana més a parlar de les nostres emocions. Dins dels enquadraments emocionals parlàvem de la intel·ligència emocional, també del control emocional. També fèiem referència als éssers emocionals sensibles i de les quatre emocions bàsiques, la ira, la por, la tristesa i l'alegria. En el darrer programa vam aprofundir en la por i agafant les paraules de la Ruth. Ruth Freixedes, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Fini, gràcies.
Agafant les teves paraules, vam dir que era bo tindre por.
Sí, cada emoció té, ni són bones ni són dolentes, simplement són útils, són molt útils.
I també reflexionàvem en una frase de Nelson Mandela, que deia que no és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-la.
Molt bé.
Una frase per a la reflexió. Hem parlat de la por, hem parlat de la tristesa, ens queda l'alegria i ens queda també la ira.
Doncs sí, per acabar aquestes quatre emocions que estan reconegudes a nivell internacional, m'agradaria parlar de l'alegria. Ja només dir aquest nom, Fini, ja veus, estàs somrient, oi? Només d'anomenar-la. L'alegria és molt útil per a moltíssimes coses. Per exemple, genera el que és l'hormona de la serotonina, que és l'hormona de la felicitat, entre d'altres. Ens porta a poder tenir l'estat de felicitat, que per cert voldria aclarar que la felicitat no és una emoció, és un estat, que és la perpetuació d'alegria, ens dona l'estat de felicitat.
Seria també un estat estar content?
Molt bé, perfecte. De la emoció de l'alegria radica en moltes famílies, com ja ho vam parlar en els darrers dies, tant amb la por com amb la tristesa, no? Però d'aquestes quatre bàsiques m'agradaria comentar que la utilitat de l'alegria, per exemple, hi ha un augment en l'activitat en el centre nerviós que inhibeix els sentiments negatius i afavoreix un augment de l'energia disponible, afavoreix tenir bona salut, sentir-te bé físicament i moltíssimes coses més. En el Digue'm.
No, anava a comentar-te, no sé si té a veure, però entenc que sí, que diuen que les persones que tenen un caràcter més obert, que estan més contentes, més felices, entre cometes, o són més alegres, ballen, canten, estan més sanes. I les persones que sempre són més negatives, ai, que tot ho veuen fos, negre, normalment sempre estan més malaltes.
Totalment, perquè no només a través de l'actitud i la disposició psicològica d'una persona alegre o una persona negativa, sinó que ja sabem que hi ha una resposta neurològica i hi ha una resposta biològica. Vol dir que tot el que genera en els nostres cervells, que ara quan acabaré d'explicar la ira en parlem una miqueta, tot això està generant unes hormones i uns processos interns que ens porten cap a una situació determinada. Llavors, per supost que està demostrat científicament i mèdicament que la persona que està centrada en lo negatiu, per exemple, el seu cervell genera molt de cortisol. Cortisol és una hormona que corrou l'organisme i, per supost, si això es manté en el temps, pots emmalaltir i està vinculat mèdicament a tenir respostes negatives de salut degut a una actitud negativa. És més, a part crea addicció. El cortisol és una hormona que si tu mantens l'enfado constantment, el teu cervell es torna addictiu a això. Llavors, què passa? Que constantment estàs segregant aquest tipus d'hormona, entre d'altres coses, i és on et costa poder veure opcions, solucions, ser flexible, afecta molt a la conducta i a l'inrevés, amb el tema de l'alegria, lògicament la persona alegre o que se centra més en lo positiu té menys risc a malaltir en aquest sentit, en aquesta direcció, o a viure processos depressius o de tristesa constant o melancolia. Perquè no? Perquè la persona alegre pues, sempre és més optimista, veu opcions, té altres tipus de conducta que la persona que és més negativa.
L'alegria i la ira.
Sí, m'agradaria dir, per exemple, que sempre parlaré de l'equilibri. Així com vam parlar que la por és molt necessària, que no és dolenta per a res, però en equilibri, perquè ens protegeix. La tristesa és necessària en equilibri, perquè ens permet assumir una pèrdua. Doncs l'alegria també en equilibri. Què vull dir-te? Que les persones que estan en un excés d'alegria tampoc seria útil en la gestió emocional, perquè pot perdre la realitat de la situació. Si estem, com sempre, si ens n'anem als extrems, moltíssima alegria o zero d'alegria, això és el que ens pot afectar. En canvi, viure-ho en equilibri i mantenir la nostra actitud positiva per poder mantenir l'alegria equilibrada, això és l'útil, això és el que genera serotonina, hormona de felicitat, estat de goig, calma, molta calma, dona molta calma mental, etc. I per acabar, amb el tema de la ira, per exemple, clar, quan parlem amb els alumnes o les persones, ui, la ira és molt dolenta, la ira és molt dolenta. Entenem, explicarem una miqueta, la ira, diguérem, és l'accés de molt d'enfado. Puc tenir ràbia.
Amb una escala d'enfado, en quin lloc la posaríem, de l'1 al 10? En què posaríem la ira?
Molt bé, doncs jo la posaria, per exemple, amb un 10 de ràbia. La ràbia ja sabem que és molt útil, perquè també ens ajuda en determinades ocasions. I la ira diríem que és l'extrem màxim de la ràbia, per exemple. Però fixa't, tornem-hi, la ira té la seva utilitat.
La ira seria quan ja perdem els papers?
Molt bé, que ens està controlant totalment el cos.
Que hem d'apretar els punys, no?
Molt bé.
Hem de comptar 5.
M'encanta que, fixa't, que intel·ligent que ets, Fini, perquè estàs dient lo de tancar els punys.
I els tanco.
Molt bé, fixa't, la ira, quan tenim la ira, la sang flueix cap a les mans. És cap a on va el rec sanguini més gran, a les mans i als peus. Què vol dir això? Doncs la resposta biològica de la ira, precisament lo de les mans, és per poder ser capaç d'agafar una arma i poder disparar. O, per exemple, al baixar la sang màxima als peus per poder fugir. Posaré un exemple molt senzill. Una persona que vol agredir a una altra persona i la persona que està sent agredida, en comptes de tenir por, li comença a venir la ira de la ràbia de que li estigui fent mal o que s'estigui aprofitant d'alguna cosa. Doncs amb aquest atac d'ira segurament pugui tenir una resposta per poder marxar i poder escapar. M'explico? Llavors, la ira a vegades és necessària en un moment donat o per a que tu et donis compte d'alguna cosa o per poder fugir o per poder-te defensar davant d'un atac. Perquè, clar, si a mi em venen a atacar, normalment el que ve és la por. I si em fa molt de susto el que m'està passant, de la por me'n vaig al pànic. I el pànic fa el contrari de la ira. El que em fa és paralitzar-me. Em quedo paralitzat i llavors no puc fer la fugida, no puc fer la resposta útil, etc. Per tant, una vegada més,
hem d'escoltar el nostre cos, no?
Molt
bé. Hem d'escoltar el cos i el cos és savi.
Moltíssim, moltíssim. Ojalà l'escoltéssim més que a la nostra ment.
A la nostra ment hi trobem els tres cervells que no estan a la nostra ment.
Sí, no? Aquests, molt bé. Una miqueta per parlar...
En vam parlar?
De lo que és la neurociència, per explicar l'embargadura del camp emocional, podríem estar-hi moltíssimes hores. Però, bueno, com que gaudim d'uns minuts de programa, ho resumirem d'aquesta manera que m'has dit, no? Sí que existeixen, fins ara, la humanitat sempre ha parlat de tres cervells. Què vol dir això? Doncs que el nostre cervell, el que hi ha dintre del cap, això ha anat evolucionant, d'acord? Llavors, primerament, hi ha anat creixent. Fixa't el que et dic, Fini, o sigui, de l'era primitiva, dels cranis i els estudis que s'han fet, el cervell tenia una longitud i un pes concret i més petit que no pas el que tenim ara. Per tant, amb l'evolució del ser humà, el nostre cervell també ha anat creixent. Per una banda, tenim el cervell primitiu, que és el que ha crescut de baix cap amunt. El cervell primitiu ni pensa ni pren. fa resposta. És un conjunt de reguladors i manté l'organisme funcionant per assegurar la supervivència, d'acord? Aquí, per exemple, després ho parlaríem, ens podríem trobar-hi l'amígdala. Després, aquest seria el primer cervell. Després tenim el cervell emocional, que és el que ha anat creixent del primitiu cap a l'emocional. A partir de l'arrel més primitiva, que és on està el tronc cerebral, van sorgir tots els centres emocionals. L'arrel més primitiva de la nostra vida, per exemple, dels cinc sentits, seria l'olfacte. Sapiguem que tenim el gust, l'olfacte, el tacte, la vista i l'oïda. Pues el més antic és l'olfacte. I després tenim el tercer cervell, que és el cervell pensant, que aquest ja és molt més actual, ja no fa tants anys que això s'ha anat desenvolupant, i a partir de les àrees emocionals van evolucionar el cervell pensant. Per exemple, m'agradaria comentar que fins ara tots els professors que hem fet cursos de coneixement emocional, intel·ligència emocional, gestió, sempre parlem una miqueta de la neurociència perquè l'alumne pugui entendre què és això que m'està passant, quines parts del cervell estem tractant. I avui per avui els científics i les persones que investiguem tot això constantment, durant 20 anys s'ha parlat d'aquests tres cervells i a dia d'avui ja se'n parlen de 5. Dintre del nostre cervell estem parlant de 5 parts, les que he anomenat fins ara. El quart cervell l'anomenen el cervell holístic i el cinquè seria el cervell digital. Què vol dir? Que amb tota la introducció a internet, redes socials, etc, etc, el nostre cervell està començant a desenvolupar i, a més, curiosament, hi ha moltes coses que funcionen com una red d'internet, com per exemple els neurotransmissors, les neurones, els informadors, i bueno, tot això està en estudi, no està acabat, però sí m'agradaria dir que a dia d'avui tenim un cervell que és una eminència, és un geni, perquè té totes aquestes parts.
I que està sempre evolucionant, no?
Sempre, constantment. Això és el que més me meravella de la nostra feina, que sempre podem estar aprenent e investigant el que és el ser humà, no? Fixa't, el cervell de l'època primitiva, de 400 anys abans de Crist, per exemple, a com actualment, a qualsevol punt del món, el nostre cervell ha crescut, s'ha desenvolupat i estem coneixent tot això, no?
Dona molt a pensar, no?, l'evolució del cervell, d'aquells tres cervells, el primitiu, l'emocional i el pensant, i com ens deia ara la Ruth, aquests dues més parts que s'estan desenvolupant tal com anem avançant al ser humà. Ruth, el tema dona molt, molt de cinc, de cada paraula, de cada emoció, estem estirant i estaríem parlant, el temps se'ns tira a sobre. Volíem parlar dels errors més freqüents que trobem a la nostra gestió emocional. Si et sembla, me'ls expliques i els comentem el pròxim dia.
Molt bé, doncs sí, aquests errors que anirem tractant avui i els següents programes són molt útils per a poder la persona que ens estigui escoltant i tingui ganes de tenir eines i recursos per una adequada gestió emocional, doncs aquí li presentem 9 errors que són els que freqüentment fem, i el que proposo jo finir és poder-los entendre, aquests errors, i poder-los transformar i canviar-los, donar-te compte del que passa i poder-ho canviar. De fet, si et sembla bé, explicarem una miqueta cada error i sempre posarem exemples per les persones que ens escoltin que puguin aplicar-ho, i si algun oient té algun dubte, serà fantàstic que ens pugui trucar en directe o que truqui la ràdio i deixi un missatge, o bé per correu electrònic a la pàgina web de la Cala RTV i poguéssim contestar els seus dubtes.
Si vols anar a la teva adreça, perquè ja pots vindre també segons quin tema preparat, no?, per la resposta.
Molt bé, doncs la meva adreça de correu electrònic és coaching@gmail.com, o bé el meu telèfon, perquè estaré encantada de contestar qualsevol dubte, al 651-81-71-41. Llavors, com que m'has donat peu als errors, aquests 9 errors més freqüents són: un, el filtre mental, que seria fixar-se només en lo negatiu. El següent error, el 2, seria l'etiquetatge, posar etiquetes. El tercer error, la sobregeneralització, utilitzar paraules com sempre, tot, mai, gens, impossible. Aquest dia que tractarem això donarà per molta conversa. L'error número 4 seria la dramatització, utilitzar adjectius desmesurats. L'error número 5 seria el catastrofisme, que són aquelles persones que anticipen el pitjor. El número 6 seria la lectura mental, llegir els pensaments. Aquest també ja en parlarem. El número 7 seria la fal·làcia de control per excés, o sigui, creure's responsable de tot o creure's culpable de tot. Aquesta paraula que ens porta a un camí de bastant patiment. El número 8 d'error seria el contrari, la fal·làcia de control per defecte. Per exemple, no creure responsable de res. Per posar un exemple, no? Aquella persona que diu, bueno, això no depèn de mi, a mi em dona igual, jo passo de tot. I el número 9 seria l'ús de l'hauria. Hauria, què vol dir? Tinc que fer això. Hauria de... Són paraules i vocabulari que transformen un desig en una obligació. D'acord? D'això també en tindrem per una bona estona.
Ruth, ho deixem aquí. Jo estic molt interessada en aquests, sobretot en alguns punts. En alguns punts, com llegir els pensaments, o en què sempre ets... Jo em penso que sóc una mica catastròfica, que m'anticipo al pitjor. Sempre patixo, ai, que caurà, ai, que... En parlarem. Moltes gràcies en el pròxim programa. Ara anem a publicitat.
Bueno, no anem a publicitat fini, eh? Anem a acabar el programa, eh? Anem a acabar el programa.
Hem d'acabar. No?
Anem a acabar el programa i després...
És que mos enrotllem. Hem d'escoltar més i parlar menys.
Sí, no? Bueno, no passa res. Anem ja cap a la recta final del programa d'aquest dimecres. Hem parlat de moltes qüestions, però com sempre repassem, acabem parlant sobre els apunts locals.
Sí, perquè el camp de tir, degut a les proves que tindrà lloc aquest cap de setmana, proves esportives, tancaran dissabte a la tarda i estaran oberts diumenge al matí a partir de les 9. Demanen disculpes si es veu alterat els plans d'algú, però no podem fer-ho d'altra manera. El camp de tiro tancat dissabte a la tarda i estarà obert, doncs, diumenge al matí.
Ho hem dit a l'entrevista amb l'Albert, ara ho recordem, per si no ho ha estat escoltant a l'entrevista, doncs important, això.
També he fet una crida a la policia local dient tots els carrers i llocs on queda prohibit aparcar i on haurà també la circulació restringida durant divendres i dissabte, centrant-se més l'activitat al passeig marítim, ja ho anirem dient, a partir de divendres, l'avinguda hispano-italiana i també el carrer Batlle Pijoan. Hi haurà senyalitzacions, cal respectar-les, sobretot.
Sí, doncs, perquè es pugui fer aquesta prova esportiva a la Tuna Reis, Balfegó, i lògicament doncs, hi ha diverses activitats, en dissabte com diumenge, hi ha triatló, hi ha cursa, hi ha... el diumenge ja tenim la natació de 5 i 2,5 quilòmetres, i per tant doncs, hi ha diverses proves esportives respecte a la senyalització de la policia local.
Recordem que demà la carretera es tallarà una hora més tard, serà a les 7 de la tarda, demà dijous.
Sí, entrat el mes de maig, doncs, també allarguen les hores de sol, i per tant doncs, també el moviment veïnal allarga aquesta talla fins a partir de les 7 de la tarda.
Oberta la preinscripció fins al dia 12 a la Llar d'Infants Municipal Xerinola. Per més informació poden trucar o poden passar de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí pel centre. I que dèiem que ahir ja podíem, a partir d'avui es pot començar a demanar ja cita prèvia per fer la declaració de la renda a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, és de manera gratuïta. Podeu trucar per telèfon de 9 del matí a 7 de la tarda al 901 22 33 44 o demanar a través d'internet a la web www.agenciatributaria.es.
Molt bé, i em sembla que aviat tindrem ja llistes electorals altre cop exposades, eh?
A partir de dilluns, a partir de dilluns dia 9 i fins al 16 d'aquest mes de maig, doncs es podran consultar les llistes per si hi ha alguna reclamació.
I a més, doncs, sobretot, entenem aquelles persones que no van poder votar ara fa un parell de mesos, bueno, fa uns quants mesos, des del desembre, i que ara, doncs, al mes de juny sí que podran votar. En fi, tindrem un Sant Joan de campanya electoral i un Sant Pere de valoracions. Les enquestes no donen massa canvis, veurem què és el que passa al llarg d'este mes i mig i poc més de campanya, de recampanya electoral.
Ara quan nosaltres podem dir la nostra, no?
Sí.
Veurem, perquè hem parlat molt.
Hem parlat molt i haurem de veure què és el que passa aquest pròxim mes de juny.
Si ho transmetim a través de la urna.
Si es transmeteix o si les coses continuen igual que ara encallades, entenc que s'haurà de desencallar tot plegat. Demà hi tornarem, fins i serà dijous.
Molt bé, serà fins demà, molt bon dia a tots.
Fins demà, molt bon dia.